Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui amb quatre novetats als cines, també, atenció, ara en parlarem amb més detall, amb canvi de cartellera el dimecres que ve, perquè hi ha aquest festiu d'aquest famós pont, i també a l'agenda parlarem d'una nova sessió del documental del mes a Can Trona.
Quedarem atrapats en el temps, avui amb una de les grans pel·lícules de les darreres dècades.
Farem algunes propostes per veure cinema, ja que s'acosten aquestes festes de Nadal, doncs per veure coses des de les plataformes de televisió els propers dies.
I també en l'actualitat parlarem de les nominacions als Premis Feroz.
I els Premis Goya, també.
Certament.
Acabarem amb el concurs, com sempre, que recordeu, la setmana passada volíem saber pel·lícules sobre el món de l'ensenyament i per què la triàveu.
Us direm les respostes i guanyador o guanyadora, però abans, com sempre, comencem amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Aquesta setmana el que hem sabut és les novetats que incorpora el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans per aquest any que ja s'acaba, el 2023. Algunes, hem de dir-ho també, han resultat polèmiques i possiblement encara patiran alguna revisió, però paraules com, per exemple, donassa, batlem o basca ja són, des d'ara, d'un ús totalment correcte.
Quina és la idea? Doncs comprovar que la llengua, evidentment, segueix sent una eina viva i que cal revisar i actualitzar constantment davant els canvis i els usos que la societat en fa cada dia. A partir de tot plegat, us recomanem Entre la razón y la locura, estrenada l'any 2019 i dirigida per Farhad Safinia, una pel·lícula sobre el valor que tenen les paraules, els seus significats i el poder de la lectura i l'escriptura. Molt recomanable i es pot veure a Amazon Prime i a Filmin.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Español? Sí. Madrid, Barcelona?
No, no, más al norte.
¿De Vasco?
No, no, de otro norte, de norte bueno. Cantabria.
Me pone tres para Marrakech.
Ponos, por favor, te lo pido en la fila de cristianos. Virgin Mary.
Mamá. Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén.
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delate como españoles?
Guillermo.
¿No? Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh?
Cachimba, macaco.
¡Eh, no, no, no! ¿Agujas? No, 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 no.
¡Que no duele!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me quema, me quema!
Pues es verdad que no duele.
¿Por qué vosotros de España no os gusta la gente de Marruecos?
Eso os ha llegado.
Que son
fake news, pero no.
Está parando, está parando.
Calma y tranquilidad.
¡No, me mates!
¡No! Mayday, mayday. Aquí el mirante Willy.
¿Por qué hay tantas gaviotas?
Doncs vinga, comencem amb les novetats de la setmana. Comencem forts perquè tenim una nova entrega d'aquesta sèrie que coneixem per 8 apellidos o 8 cognoms i que, com a tu t'agrada dir, Neus, no sabem si era necessari o si calia fer-ne la continuació, encara que jo em temo que un dels motius pel que es fa és perquè hi ha un rerefons estrictament econòmic, i és que si tenim en compte que l'original, o sigui 8 apellidos vascos del 2014, segueix sent la pel·lícula espanyola més taquillera de tota la història, amb més de 56 milions d'euros recaptats i 9 milions i mig d'espectadors.
Déu-n'hi-do, eh?
Que es diu ràpid. Pel que fa a la segona, que va ser, com molts recordareu, 8 apellidos catalanes, va ser la més taquillera d'aquell any, del 2015, i va recaptar 36 milions. Per tant, segur que algun motiu hi ha per poder continuar fent i que es poden fer 8 cognoms.
Bueno, poden anar fent de tot arreu,
de tot
perquè...
arreu. El que sí és veritat és que l'equip artístic canvia, no hi ha els mateixos actors que estàvem habituats en les primeres entregues, i segons la productora, el que sí fa la pel·lícula és complir amb els tres objectius que asseguren que tenien les anteriors entregues. Una, superar prejudicis culturals amb un cert humor, ser una comèdia romàntica i tendra a la vegada, i tenir, sobretot, una presència d'una certa dimensió política.
Evidentment, pel títol, Ocho apellidos marroquís, doncs veureu una mica com se situa l'acció, no? A l'argument coneixerem a Carmen, que vol complir una última voluntat del seu marit, José María, que recupera el primer vaixell que va tenir quan pescava i que es troba precisament en un port marroquí. Acompanyats per la filla i el seu exmarit, el viatge d'Astúries al Marroc, evidentment, estarà ple de sorpreses amb tots aquests elements que ara en Jordi ens comentava. Al repartiment tenim a Julián López, a Michel Gené, a Elena Irureta, en els papers principals, i el director, que també és guionista i productor, és Álvaro Fernández, Armero, va debutar el 94 amb Todo es mentira, després ha fet pel·lícules com Nadella Nevera, El juego de la verdad, Salir pitando, Las ovejas no pierden el tren o Sentimos las molestias.
Querido Papá Noel, quiero que mi papá esté siempre a mi lado. Aunque es un poco desastre y a veces miento un poco, es el mejor padre del mundo. Confío en ti.
¿Y el gordo este dónde ha salido?
Soy Papá Noel.
Y un ratoncito, pero no te jode.
¡No! ¡Huelga de elfos! ¡No!
¡Enfermera! ¡Me han puesto con un loco peligroso!
La seguridad social, un hotel de 5 estrellas.
¿Pero cómo que no me van a dar el alta? En unos días es Nochebuena.
Necesitaría que hicieras un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo.
¿Cuenta con ello?
¿De verdad?
¡Que no! ¡Que no eres Papá Noel! ¡Que eres un viejo que se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto!
¿Se puede saber dónde estás? Hoy te tocaba a ti recoger a Lucas al cole.
Pringao, escuchó a mi mamá decir que ojalá Martín fuera mi padre.
¿No te importa la felicidad de millones de niños?
No.
¿Pero ni siquiera te importa la felicidad de tu hijo?
Doncs vinga, ens arriba la típica comèdia familiar nadalenca, La Navidad en sus manos, que de fet no fa tants anys, ara pensàvem, que s'ha anat posant com una mica de moda de treure, d'aquests últims, diria que 3 anys, com a molt, de treure com un producte espanyol, sí, fet així de cara a Nadal, amb aquests tons de comèdia, etc.
I era aquest cas, curiosament, ara ho explicaràs, protagonitzat per un home que fa ja un costum el fet de treure la comèdia de l'estiu i ara també la comèdia de Nadal.
La de l'hivern.
Exacte.
La pel·lícula em dedica que es va presentar a la Seminci de Valladolid. El seu director, Joaquim Mazón, va declarar en roda de premsa que ja està pensant en una segona part, imagina't, quan
abans
la presenten ja, i que podria ser una nova saga familiar d'un dels seus protagonistes, que com ara deia en Jordi, no ha dit el nom, però tots penseu en Santiago Segura. Mm-hmm. Argument, dies abans de Nadal el Pare Noel té un accident de trineu en ple centre de Madrid i acaba a l'hospital.
Mal començament, tu creus que com es pot començar una comèdia i tenir un accident amb el trineu abans de Nadal?
Bé. Per tant, el seu company d'habitació l'ha de substituir, és un repte personal per recuperar també la relació amb la seva família. El repartiment tenim Ernesto Sevilla, Pablo Chiapella, Maria Boto i, com dèiem abans, Santiago Segura, entre d'altres, i el director és Joaquim Mazón, va debutar amb Cuerpo de Élite i després faria La vida padre i De perdidos al río.
I podeu escoltar una mica els efectes d'aquest tall de la pel·lícula, que també està ambientada al Nadal, però amb un to molt diferent. El seu títol és Noche de Paz, res a veure amb l'anterior. És una pel·lícula precisament al voltant de la venjança, una pel·lícula dura, i on els silencis del protagonista, ara entendreu per què, i la seva família, resulten que és el retorn del director de la pel·lícula, John Woo, que feia 20 anys de la seva darrera estrena a Hollywood, que va ser la pel·lícula Paycheck. Uh-huh. És a dir, que havia treballat amb altres cinematografies, però als Estats Units, concretament a Hollywood, feia 20 anys que no estrenava. Què ens explica la pel·lícula? L'acció també té lloc la nit de Nadal. Un pare és testimoni de l'amor del seu fill en una fortuïta lluita entre bandes enemigues, i el profund dolor i l'afectació que li produeix amb ell fa que, a partir de que les cordes vocals li queden inutilitzades, perdi la parla i, malgrat això, decideix venjar la mort del seu fill. El repartiment: Joel Kinnaman, Kid Cudi i Catalina Sandino Moreno, entre d'altres. I el director, com dèiem, John Woo, que va debutar el 86 amb Una mañana mejor i que després ha fet títols com els coneixem com Blanco Humano, Blackjack, Todos los niños invisibles o The Crossing, entre altres.
Aquests nens... Creieu de debò en una amistat autèntica i irrompible? Creieu de debò que aquesta amistat pot existir? Humans i Digimons no haurien de ser amics, perquè només es provoquen tristesa.
El Digi-Ou està eclosionant.
Què carai ha passat?
No hi ha dubte que seria un caos.
Doncs vinga, acabem les novetats amb una producció japonesa d'animació, com podeu intuir pel que heu estat escoltant fins ara. Digimon Adventure 02 The Beginning, un títol també curt, és la seqüela, de fet, de la primera entrega titulada Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Es va estrenar al Japó a l'octubre. En principi feia pensar que trigaríem força a veure l'equip, però...
Sí, perquè es havia dit un any, gairebé.
Però llavors ha anat més ràpid del que estava previst i, per tant, doncs, ens arriba ja. L'argument ens situa a l'any 2012, han passat 10 anys de la primera aventura que esmentàvem. Daisuke ara té 20 anys i ell i la resta dels escollits han anat, evidentment, evolucionant, i amb l'aparició d'un holograma gegant sobre la Torre de Tòquio coneixen a Lui Owada, que assegura que és el primer escollit del món. Tot això ve a partir de, evidentment, la saga d'aquestes pel·lícules, eh? El director és Tomohisa Taguchi, especialitzat en manga, i que precisament ja havia dirigit la primera entrega de la saga.
I ara comencem a explicar algunes coses, perquè a l'entrada ja us ho hem dit. Evidentment, la setmana que ve no tenim programa, perquè el dia 8, que és divendres, és festiu. I que tingueu en compte que hi ha el famós pont entre el 6 i el 8, i per tant, les estrenes la setmana que ve entren el dimecres, el dia 6, ni dijous ni divendres. El dimecres canvien la programació, estigueu al cas de les cartelleres i dels programes, però nosaltres hem pogut saber, així per sota taula, que entre altres pel·lícules, una de les que segur que arribarà serà la pel·lícula Wonka.
Wonka, que ens explica la història de com és el més gran dels inventors maqui xocolater, es va convertir en Willy Wonka, que és el que tots el coneixem, el personatge que va protagonitzar Charlie, la fàbrica de xocolata, el llibre infantil més conegut de Roald Dahl, un dels més venuts de tots els temps.
Jo encara hi afegiria que és molt possible que ens arribi també Robot Dreams. La última pel·lícula, Pablo Berger, recordeu, es va estrenar Sitges, aquella pel·lícula que explicava d'animació sense diàlegs, només música.
Altament recomanable.
Altament recomanable, i que, sisplau, si teniu un moment, però dues hores per veure-la, és un dels títols que no s'ha de deixar escapar aquests propers setmanes. Amb tot això, doncs, fins al dimarts 5, la cartellera com ens queda? Tenim 4 doblets: Wish, El poder de los deseos, amb The Marvels, Trolls 3, tots junts, amb Napoleón, i després també Wish, El poder dels desitjos, la mateixa pel·lícula però amb còpia catalana, amb Los juegos del hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes, i per últim Digimon Adventure 2, The Beginning, amb El professor que va prometre el mar, i a les altres 4 sales la mateixa pel·lícula a totes hores de projecció, que serien les altres novetats, La Navidad en sus manos, Noche de paz i 8 apellidos marroquís, i per últim una altra còpia de Napoleón.
Més coses per l'agenda. Va, per avui mateix, nova sessió del documental del mes amb la projecció de Nosaltres a l'endemà, de la directora Alisa Kovalenko. Experiències i vivències de 5 joves ucraïnesos que, fugint de la guerra, imaginen i busquen un futur amb esperança, il·lusió i entusiasme. El podeu veure a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas avui a 8:45 del vespre i demà a les 5 de la tarda.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem ara viatjant el temps a quedar-nos atrapats a l'any 1999, quan el gran director Paul Thomas Anderson va estrenar una gran pel·lícula. Avui volem parlar de Magnolia.
La pel·lícula Magnolia és probablement una de les pel·lícules nord-americanes més belles, profundes, singulars i poderoses dels darrers anys. Com no podia ser d'altra manera, una de les raons del seu èxit resideix en el seu extraordinari guió narratiu i les interpretacions dels membres del seu repartiment farcides de matisos i sentiment.
Magnolia explica unes poques hores de la vida d'un seguit de personatges que, sense saber-ho, estan profundament lligats als seus destins, a vegades tràgics i sovint patètics. La introducció sobre les casualitats i els destins resulta del tot profètica i dona pas a la presentació de tots i cadascun dels elements de la trama.
El forense dictaminó que el suicidio sin éxito se había convertido de repente en un homicidio con éxito. Me explico. El suicidio quedó confirmado con una nota hallada en el bolsillo derecho de Sidney Barringer. Al mismo tiempo que el joven Sidney estaba en la cornisa de aquel edificio de 9 pisos, una discusión subía de tono 3 más abajo. Los vecinos escucharon, como ya era habitual, la discusión de los inquilinos. Y no era nada extraño que se amenazasen con una escopeta o con una de las muchas pistolas que guardaban en la casa.
Un presentador de concursos, un seminarista exaltat, un policia ple de bones intencions, un moribund al que li queden poques hores, la seva esposa desesperada o un infermer compassiu que l'acompanyarà són algunes de les vides que coneixerem al llarg d'aquestes hores que comparteixen.
Amb tots ells, el director Anderson, que només va anar a l'escola de cinema un sol dia, construeix un laberint de difícil però sorprenent sortida. De fet, podria considerar-se un realitzador autodidacte que aquí també n'és autor del guió i el màxim responsable de fer brillar el talent dels actors i actrius de la pel·lícula.
Respetar la polla y domar el coño. Domadlo. Cogedlo por los cuernos con los trucos que os enseñaré en el trabajo y decid no.
No,
no me controlarás. No,
no.
No me robarás el alma. ¡No!
¡No!
¡No ganarás este juego!
¡Sí!
Porque es un juego, tíos. ¿Queréis creer que no, eh? ¿Creéis que no? Pues volved al colegio cuando estabais colados por la tetona de Mary Jane.
L'escoltàvem en aquest tall. Tom Cruise fa un dels papers de la seva vida amb una interpretació portada fins als límits. Al seu costat, Jason Roberts, que moriria del mateix mal que el personatge de la pel·lícula, William H. Macy, John C. Reilly, Julian Moore, Melora Walters i Philip Seymour Hoffman, entre molts altres. Un estou ple de talent per una història al voltant del perdó, però un perdó sense judici i ple de comprensió.
Paul Thomas Anderson treballa novament amb l'operador de totes les seves pel·lícules, Robert Elswit, movent la càmera constantment i aturant-la en el moment oportú, sense estridències ni arbitrarietats i amb seqüències del tot calculades. Tot plegat per parlar del que ens deixa com a pòsit la pel·lícula, la maduresa emocional, l'enfrontament a les pors i el saber superar el passat.
Son cosas muy, muy fuertes, sí. ¿Qué le pasa exactamente para necesitar todo esto?
¡Hijo de puta!
¿Qué?
¡Hijo de puta!
Pero,
puto,
¿pero
puto
qué está diciendo?
Gilipollas. ¿Quién coño se...
Oiga,
¿quién
señora,
coño
se
cree que
intento,
yo entro aquí? Usted no me conoce, no sabe quién soy ni...
Oiga,
cómo es
no
mi vida.
Que...
Y tiene los
no
huevos. Es desvergüenza de hacerme,
señora,
preguntas sobre mi vida.
Por favor, señora,
para
¿por qué no se cae?
También no me llame señora. Vengo aquí, les doy las recetas, las comprueban, hacen sus llamadas, sospechan, me hacen preguntas, estoy enferma. La enfermedad me rodea y ustedes me preguntan por mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Han visto la muerte en su cama, en su casa. Es que no tienen vergüenza.
Considerada de les millors pel·lícules dels anys 90, va guanyar l'Os d'Or del Festival de Berlín i va aconseguir nominacions i premis als Globus d'Or, als Òscar i al Cercle de Crítics de diversos llocs. Avui, Magnolia segueix sent un exemple de cinema en majúscules, una pel·lícula que cal revisar de tant en tant i per això, a Obsessió Contínua, l'hem volgut recordar.
Mm.
les plataformes.
I ara anem a fer-vos propostes per veure cinema els propers dies. Ho farem per diverses setmanes, ja que s'acosta aquest pont i les festes de Nadal. Són coses per veure des de casa i, evidentment, a través de les plataformes.
Papa, el Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva.
Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa.
Però per què, papa? Vull que m'ho expliqui.
I és que no, i prou.
I no em pot explicar com et sents? Què ha de ser boxar, això?
Jo, mira, amb tu em perdo, tia.
La primera proposta és l'exitosa pel·lícula Criatura, segona de la carrera de la seva directora, Elena Martín, que també és la guionista, juntament amb Clara Roquet. Amb les interpretacions de la mateixa Elena Martín, Oriol Pla i Àlex Brendemühl, aquest viatge al desig femení el podeu veure des d'avui mateix a Filmin.
En el 213 antes de Cristo... Arquímedes construyó un dial
que podría cambiar el curso de la historia.
Lo robó.
Y usted a mí.
Y yo a él.
¡Oh! ¡A la izquierda, a la izquierda!
¡Indy, hazle caso!
¡Conozco Tánger!
I passem de la cosa més íntima a la pura, pura i dura aventura. Aquesta ja l'hem vist la majoria en els cinemes, com
sí,
deies tu.
Sí, sí.
Es tracta d'Indiana Jones i el Dial del Destino, que és l'última i definitiva, diuen, entrega de la saga d'aquest famós arqueòleg. Està dirigida per James Mangold i es podrà veure a Disney Plus, atenció, a partir del dia 15 de desembre.
Claro, es que hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido?
Es como... No sé, como que cuando tienes un hijo es como si hicieras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir.
Vale, chicas, bastante bien.
I aquell mateix dia arriba a les pantalles Les xiques estan bien, pel·lícula dirigida per la debutant Itza Soarana, on quatre actrius i una escriptora assagen una obra de teatre en un antic molí apartat del món. Serà a partir del 15 de desembre a Filmin.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I com sempre diem, els cicles es van repetint temporada rere temporada. Ja fa dies que no parlem i hem deixat enrere festivals. Hem apuntat alguna cosa d'algunes gales i de grans premis, però ara el que sí estem és en plena fase de nominacions. És aquell moment en què tothom comença a dir quines seran les pel·lícules que podran guanyar algun premi en aquestes gales que dèiem a principis de l'any. Concretament, parlem del Feroz i el Goya. Els primers són, recordem-ho, els que otorguen l'Associació d'Informadors Cinematogràfics, i hem de dir que han encapçalat les llistes d'aquesta nominació Cerrar los ojos, de Víctor Erice, amb 9 nominacions, en el cas del cinema, i La Messias, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, of Javiers, amb 11 en l'apartat de sèries. Com a millor drama, 20.000 especies de abejas, Un amor, Cerrar los ojos, La Sociedad de la Nieve i Upon Entry, i com a millor comèdia, Bajo Terapia, Les xiques estan bien, Mama Cruz, Robot Dreams i Te estoy amando locamente. Com a direcció, La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, Un amor, d'Isabel Cuixet, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, Criatura, de Elena Martín Gimeno, i 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola Solaguren. Com a actrius, nominades Malena Alterio per Que nadie duerma, Laia Costa per Un amor, Kitty Mamber per Mama Cruz, María Vázquez per Màtria i Carolina Juste per Saben aquell. I per últim actor sortirà entre Alberto Amman de Upon Entry, Enric Auqué per Un mestre que va prometre al mar, Hobby Keuchkerian per Un amor, Manolo Solo per Cerrar los ojos i David Verdaguer per Saben aquell. Veient això i després veient el que comentaràs tu sobre
sí,
el Goya,
sí,
hem de convindre i acceptar que ha estat un any excel·lent en quant a títols i qualitat de pel·lícules, perquè realment són totes molt espectaculars. Pel que fa a sèrie, i acabo, domini absolut de La Messias, com era esperable, i que haurà de competir amb El cuerpo en llamas, El hijo zurdo, Rapa i Self-Tape.
Doncs vinga, dit això, anem als Goya, eh? Les més nominades són títols que ara dèiem repetirem i repetirem vegades.
Sí, sí.
20.000 espècies d'abejas amb 15, La sociedad de la nieve amb 13. Millor pel·lícula, 20.000 espècies d'abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquell i Un amor. Direcció, Víctor Erice, per Cerrar los ojos, Elena Martín, per Criatura, Jota Bayona, per La sociedad de la nieve, David Trueba, per Saben aquell i Isabel Cuixet, per Un amor. Actor, Manolo Solo, per Cerrar los ojos, Enric Auqué, per El mestre que va prometre el mar, David Verdaguer, per Saben aquell, Jovich Keuchkerian, per Un amor, Alberto Amam, per
moltes coincidències, moltes,
és que
moltes.
Si mires, va tot allà mateix. Actriu, tenim a Patricia López Arnaiz, per 20.000 espècies d'abejas, Maria Vázquez, per Màtria, Malena Alterio, per Que nadie duerma, Carolina Juste, per Saben aquell, i Laia Costa, per Un amor. I finalment, que el Goya d'Honor serà per Joan Mariner, director de fotografia, restaurador i investigador català, per la seva dedicació al cinema al llarg d'una trajectòria de més de 80 anys.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Vinga, ja us avancem que la setmana vinent no tenim programa, això us hem dit, però després, més endavant, bufarem espelmes amb un dels grans directors de la història encara en actiu, us donarem tres raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula destacada.
I ara, si us ho sembla, anem a regalar entrades per aquesta setmana. Parlàvem la setmana passada d'aquesta pel·lícula que volíeu triar, que volíeu proposar, que fos emmarcada dins del món de l'ensenyament i per què la triàveu.
Mirem,
amb molta participació, no?
Sí, tenim prop de 40 respostes i, de fet, això sí que és cert que algunes de les pel·lícules es repeteixen. Ja ho vam augurar.
Algunes ja les havíem vaticinat, exacte.
Exacte, estem parlant, per exemple, de clàssics com El club de los poetas muertos, també ens han dit Mentes peligrosas, La lengua de las mariposas, també ens han parlat de Wonder, ens han parlat de Rebel·lió a les aules, ens han parlat de High School Musical, que m'hi faré mal, Curs 1984, en fi, moltes pel·lícules. I de totes les respostes, qui s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinemes Olot és la Gemma Mercader. Ella ens ha dit Wonder, els sentiments, prejudicis dels infants i la diversitat i la inclusió com a temes clau. Genial.
I anem per la pregunta de la setmana vinent. La setmana passada parlàvem d'aquesta estrena que ha portat tanta polèmica al darrere, que és Napoleó, i el que volem és que ens digueu el títol d'una pel·lícula que per alguna cosa us hagi enganxat sobre un personatge històric, un personatge real, i per què la trieu.
Doncs apa, ja sabeu que ens heu d'enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
No sé si arribarem a ser històrics, però som personatges reals nosaltres que cada divendres venim aquí a parlar de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.